Düşünün be. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord, benvinguts al vuitè setè sentit, al vostre programa de cinema. Des de les zones de Radio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada, us saludem l'Aureli Villalbí.
Bon dia.
I qui us parla, el Francesc Sabater.
Tornem a Radio Falset amb moltes ganes de parlar de cinema. I hem de dir que esta és una setmana molt especial, perquè a prop d'aquí, a Cannes, estan fent el famós festival. I tenim molts altres temes, llibres, aniversaris, música, inclús parlem d'alguna pel·lícula. També voldria dir que potser avui no podem dir que volem la independència dels països catalans, perquè estem en la temporada esta electoral, no sé tu què dius, però potser podem dir que volem la independència de la franja, que es queda una mica a part.
No ho sé, hem d'anar amb compte, perquè tinc entès que en un poble d'aquí del Priorat els hi han fet treure una estelada aquesta setmana.
Pot ser.
No ho sé.
Si tens un setè sentit, escolta Ràdio Falset. Parlem de cinema.
Doncs, després de la salutació, toca, com sempre, fer-vos 5 cèntims del que tractarem en el programa d'avui. Encetarem, com sempre, amb una sèrie de notícies relacionades amb aquest món que tant ens apassiona, el món del cinema. En el programa d'avui us parlarem del Festival Internacional de Cinema de Cannes, ja ho ha introduït una mica l'Aureli, del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, i de dos llibres, Reflexions sobre cinema, del Quentin Tarantino, i La última pel·lícula de los grandes maestros, del Luis López Barona.
A la secció d'estrenes parlarem d'una pel·lícula, Un salt de plom, del director barceloní Miquel Romans, de Sisu, del director finlandès Jalmari Elander, i de Montcrim, dirigida per François Ozon.
I en el programa d'avui celebrarem l'aniversari d'un parell de films clàssics, els 100 anys, poca broma, de Blood and Soul, Sang i Ànima, de Kenji Misoguchi, i els 20 anys de Kill Bill, del nostre estimadíssim Quentin Tarantino.
Continuarem amb el concurs Setè Sentit, on coneixerem el guanyador del setè concurs i plantejarem el vuitè. Avui tenim un tall de veu d'un actor que caldrà identificar.
I tancarem el programa, com sempre, amb un tema de la banda sonora original de la darrera pel·lícula del grandiós Stanley Kubrick.
La 76a edició del Festival de Cannes 2023 va començar el dia 16 de maig i acabarà el dia 27. El dia 16 van donar el premi honorífic a l'actor Michael Douglas per la seva trajectòria. El cinema català té una representació mínima enguany. A la quinzena dels realitzadors, la directora Elena Martín presenta Creatura. També hi ha un curtmetratge de l'Anna Llargués, anomenat Trenc d'Alba. I Carlos Marqués Marcet presenta un documental, Un arbre és un arbre. L'any passat, Albert Serra va tindre molt d'èxit amb Pacifixion, encara que no va guanyar la Palma d'Or.
Vull pensar, Aureli, que faràs un seguiment acurat per informar-nos el proper setè sentit, veritat?
Sí, perquè a la secció oficial hi ha 21 pel·lícules, hi ha moltes altres seccions, i si comencem a parlar de tots els que hi ha, ens faria una mica llarg això.
Doncs anem per l'altre festival. Si l'Aureli havia ironitzat de que aquí al costat, a Cannes, hi havia un festival, doncs jo diria que el que us parlaré jo està una mica més a prop. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAC, arriba a la 15a edició amb una selecció de 57 produccions que es podran veure a la sala del Casino Municipal de Roda de Berà. Del 17 de juny es projectaran llargmetratges, documentals i curts amb l'objectiu de reivindicar que el cinema es vegi a les sales de cinema, en pantalla gran, ha expressat un dels codirectors, el Toni Pinel. Ja sabeu que aquí també us unem recordant que el cinema és bo veure'l en pantalla gran. La selecció oficial de competició compta amb 5 llargmetratges, 6 documentals, 15 curtmetratges, 14 videoclips i 17 de la categoria centres educatius. Destaca l'estrena europea de Beach House, la pel·lícula que servirà per inaugurar el festival i que se situa a Magaluf. Magaluf ja sabeu que és aquell lloc on els anglesos se llancen des dels balcons. També hi haurà altres propostes com Unicorns, que gira al voltant del món dels influencers, o Un cel de plom, de la que també us parlarem en aquest programa. En la línia de reivindicar el cinema a les sales, el FITCAC comptarà amb una jornada professional l'1 de juny a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm a Barcelona. Per primera vegada, el FITCAC comptarà amb la preestrena d'una sèrie de TV3 dirigida per Dídac Cervera i Sergi Cervera, que du per títol La mirada de la Fiona. El dijous 15 de juny a la nit es projectaran seguits els 6 capítols de 20 minuts cadascun de la sèrie i després es recolliran les impressions del públic. Un dels directors ha avançat que la sèrie pretén desestigmatitzar les malalties mentals i parlar de l'autoconeixement per fer front a una generació que ha viscut diverses crisis, com és la dels millennials. Estarà protagonitzada per l'actriu Mireia Oriol. En col·laboració amb Televisió de Catalunya, 25 dels projectes del FITCAT estaran disponibles a TV3 a la carta. Els directors de FITCAT volen apropar-se al públic jove, un noble propòsit, no? I per això han creat una comissió de joves que organitzarà una nit adreçada en aquest públic, amb el passe de diversos curtmetratges i una activitat participativa. El dissabte 10 de juny, primer dia del festival, s'atorgarà el Premi Montserrat Carulla 2023 al director Ventura Pons. L'entrada serà gratuïta, però caldrà invitació per accedir. Les invitacions es poden sol·licitar a partir de l'1 de juny. El diumenge 11 de juny al vespre serà el torn de l'entrega del Premi Honorífic de l'Eix Temàtic d'enguany, al cinema, als cinemes. El projeccionista i cinèfil Josep Maria Vallès, responsable del Museu del Cinema de Vilallonga del Camp, per la seva trajectòria i la vinculació directa amb l'eix temàtic del present edició del FITCAT.
Ara, si voleu, parlem una mica sobre un llibre de Quentin Tarantino, Reflexions sobre cinema.
Aquella presentació que havíem d'anar, no?
Havíem. Però no en pugué. A l'abril, el senyor Tarantino va fer els anys, però no el van felicitar, perquè va presentar el seu llibre al Cinema Coliseum de Barcelona i van cobrar les entrades a un preu desaforat. Tot i això, hem de dir que el llibre està molt bé. Ell ens explica com va agafar afició al cine de jove, gràcies a la seva mare i als amics d'ella. Va visitar sovint els cines de Los Angeles, molt freqüentats per persones negres i amb pel·lícules fetes per actors negres. I va descobrir la Black Exploitation, que el marcaria molt pel que hem vist després. El llibre fa un recorregut per diverses pel·lícules, actors i directors que el van impressionar.
Bé, aleshores, malgrat que el preu de les entrades, ja ho vam dir en un altre programa, el teníem intenció de tenir el llibre i el recomanem sobretot als que són uns apassionats del Quentin. No,
el recomanem a tots.
A tothom?
Sí.
Inclús els que no el poden veure?
Sí.
Molt bé, que es mentalitzin. Anem per l'altre llibre, l'última pel·lícula de los grandes maestros, com podeu suposar, aquest llibre és en castellà. Aquest llibre ens va caure a les mans, com acostuma a passar, buscant una altra cosa. És del 2010, per tant, no és un llibre de rabiosa actualitat. L'autor és Luis López Barona i, curiosament, aquest actor ja va publicar, abans que aquest, un altre text que que es diu Camino hacia la Gloria, les òperes primes de los grandes maestros. O sigui que és un crític cinematogràfic que va trobar, d'alguna manera, aquestes dues referències, eh? Les primeres obres dels grans directors, i en aquest cas, este llibre que us parlem, és la darrera pel·lícula. L'escriptor selecciona una sèrie de pel·lícules on l'autor, possiblement d'una manera conscient, intuïa que es tractava de la darrera vegada que dirigia i, per tant, suposen un comiat tant del cinema com de la vida. L'objectiu principal del llibre és reivindicar aquests autèntics testaments de gran cinema on els directors van resumir la seva filosofia. Són, concretament, 30 films, des de La reina Kelly, de l'Eric von Stroheim, de 1929, fins a Sarabanda, de l'Ingmar Bergman, el 2003, passant per un grapat de títols que coneixereu, des dels 10 manaments del Cecil B. DeMille, a Les set dones de John Ford, El llibre de la selva de Walt Disney, A fraude d'Orson Welles, A Saló o els 120 dies de Sodoma del Pasolini, La trama de l'Alfred Hitchcock, l'Érase una vez en Amèrica de Sergio Leone, Els dublinesos de John Huston, Els tres colors, el vermell del Kieslowski i L'Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, que tornarà a sortir en aquest programa.
Bambi, no?
No.
Bambi va ser una pel·lícula que va impressionar a Tarantino.
Moltíssim.
Negativament.
Negativament.
Perquè va patir molt.
Ell, em sembla que va insinuar que era la pel·lícula més de terror que havia vist mai.
No anava
malament. No. Però El llibre de la selva, el Walt Disney ja va millorar moltíssim. Ja, i és molt divertida, especialment la banda musical.
Millor. Bé, ara parlem una mica de cinema comarcal i hem de dir que a la bonica vila de Mequinensa trobem el cinema Goya, situat a la plaça U. U de lletra, no de número 1. Estos dies podem veure Bajo Teràpia, una comèdia de Gerardo Herrero, recomanada per majors de 12 anys. També fan Super Mario Bros., una pel·lícula d'animació de Aaron Horvath i Michael Jelenic. Kiko, la programació del cinema la fan uns amics teus, los del circuit urgellenc.
Molt bé. Me n'alegro moltíssim, perquè es guanyen la vida així. O sigui, m'agrada recordar als oients que aquesta gent són els que vam contactar a Ginestar per a projectar el Carràs. Sí. Per tant, sé que tenen un compromís molt ferm en portar cinema en llocs que o no se'n fa o perillava de desaparèixer.
Sí. I són gent molt atrevida, perquè arriben inclús al Canyís i a Barbastre.
Home, no.
Sí.
Països catalans.
Tira una mica llarg.
Però és el seu àmbit. Tenen més lluny Godall que Mequinensa.
Mirada llarga.
Mirada llarga. El país no té límits.
Bé, si aneu a Mequinensa, penseu que podeu, allí a la vora, podeu visitar l'Aiguabarreig, que és un lloc mític on se creu entre rius.
Bueno, Ebre, més que creuar-se, les aigües entren en coma. És un referent poètic perquè el Cinca primer fa cap al Segre i el Segre després fa cap a l'Ebre, però tots els d'aquella zona, quan estan així en una posició una mica mística, se'n van a l'Aiguabarreig a veure si els hi puja la inspiració.
Segur que sí.
Nosaltres a Ginestar només mos passa l'Ebre i per això pos la inspiració passa ràpid.
I també un altre lloc per veure és el castell, que està a la part alta del poble i que bé. Totes les vistes espectaculars.
I el museu Jesús Moncada. És que a Mequinensa
hi ha
un
cosa,
bé de Déu. Recomanem als oients del Setè Sentit una escapada a Mequinensa i si agafen que el cine està obert, millor.
Sí, a més, hi ha alguns dies que fan un preu especial. Els jubilats i... Bé, molt bé.
Tenim entès que hi ha un munt d'oients jubilats aquí al Priorat que ens escolten cada dissabte.
Des de Mequinensa?
No, des del Priorat. Bé, estem a lo de Mequinensa?
Som-hi.
Doncs passem a les estrenes, ja.
Comencem amb les estrenes. Fa poc es va estrenar Sisu, una pel·lícula de l'any passat, del 2022, del director Jalmari Elander. Podem dir que és una pel·lícula de cine bèl·lic amb tocs de western. Dura 91 minuts, la fotografia extraordinària és de Kiel Lagarros, la música de Yuri Seppa, la productora és Sub-Zero Film i el protagonista, que està en un paper també espectacular, és Mads Mikkelsen. Al final de la Segona Guerra Mundial, a la Lapònia, un miner troba or i uns soldats nazis li roben. Ell vol recuperar l'or i persegueix els nazis i fa el que faci falta per tornar a trobar el seu or. Aquesta pel·lícula va guanyar 4 premis al Festival de Sitges de l'any passat. Millor pel·lícula, millor fotografia, millor banda sonora i també millor actor, per Mads Mikkelsen.
El Mikkelsen és un crac, eh? No cal que ens facis spoiler, però jo crec que els nazis patiran si s'han de barallar amb el Mikkelsen. A veure, l'estrena que avui us portem, l'altra estrena, és Un cel de plom, una pel·lícula de l'any 2023 del director Miquel Romans, un director català, i el guió la van fer a quatre mans aquest mateix Miquel i la Lídia Zimmermann, a partir d'un argument basat en el llibre del mateix nom de la Carme Martí. Noi, que la Carme Martí la vam conèixer en un dels aniversaris de la Neus.
Sí, la pel·lícula explica una part de la vida de la Neus Català, sobretot després de tornar dels camps nazis.
El repartiment l'encapçala la Nausica Bonin, fent de Neus, la Raquel, la Rachel, l'Escar, el Roger Batalla, la Iria del Río, la Natàlia Barrientos, l'Adriana Galo... Bé, un grapat d'actors que no cal potser dir-los tots. La pel·lícula dura 100 minuts i bé, una miqueta per fer 5 cèntims, l'any 1945, després de l'alliberament dels camps nazis, la Neus Català, una dona feminista i republicana, torna a França, on espera retrobar el seu marit, Albert. Mentre es refà la seva nova vida en llibertat, recorda els fets ocorreguts l'any anterior, quan els nazis la van deportar al camp d'extermini de Ravensbrück, a Alemanya, i d'allà en un camp de treball forçat a Holešín, a Txecoslovàquia, per a treballar en una propera fàbrica de producció d'armament militar. Per a continuar en la lluita i la resistència, la Neus va liderar un grup de dones que van sabotejar la fàbrica d'armament davant de la desesperació dels nazis. Aquest grup de dones va ser anomenat el Comando de Gandules i bé, la pel·lícula una mica parla d'este període, però també dedica una bona part a que la resistència final de la Neus Català serà amb la lluita per la memòria, més enllà de la lluita que va viure i els patiments al camp. Me dol la part d'este comentari, però hi ha diverses crítiques no massa bones de la pel·lícula. Algunes es poden interpretar, com ja ens hem trobat en algun altre comentari aquí, perquè com que som una colònia i tenim el pressupost que tenim, fem pel·lícules que tenen tocs més de telefilms que de grans pel·lícules. La meva esperança, com ja he dit en altres produccions catalanes, és que un dia, no massa llunyà, a la Neus Català se li pugui dedicar una pel·lícula, la Batalla de l'Ebre pugui tindre una pel·lícula bèl·lica de primer ordre, perquè si ara anéssim repassant una sèrie de produccions on col·labora TV3 i on els recursos són minsos, ens trobem en produccions que ja estan limitades d'inici, no? La crítica, diferents crítiques parlen de que la pel·lícula Un cel de plom no transmet prou la sensació de reclusió, de claustrofòbia per l'empresonament al camp de treball. I altres parlen de que la posada en escena no és prou eloqüent perquè hi ha un relat però li falta força dramàtica. Alguns d'aquests elements són per recursos i altres doncs pot ser perquè el director era el seu primer llargmetratge i tothom ha de fer el seu aprenentatge. Hi ha altres crítics que diuen, i ho diré tal qual ho he llegit, que la Nausicaa, és, malgrat el paper que fa a la pel·lícula, surt massa guapa. O sigui, que potser faltaria un esforç de maquillatge perquè d'alguna manera es veigués la realitat i el dramatisme d'aquestes persones pues, que estan en un camp de refugiats. Altres parlen de que indubtablement ja trigàvem que la Neus tingués una pel·lícula, perquè indubtablement una pel·lícula apropa més aquest personatge de primer ordre, pràcticament mític, en relació al que van ser els camps, i especialment també perquè va ser una supervivent, doncs al públic més jove, a la gent que no la va conèixer, i una pel·lícula ajuda. No? Però altra crítica diu que es desaprofita aquest personatge històric, que té menys força a la pel·lícula que la que la Carme Martí li va donar al llibre. Que, pues, indubtablement, els directors han tingut que triar uns fragments significatius de la seva història per a passar-ho en una pel·lícula d'una durada concreta, però que potser no s'ha aprofundit prou, en qui i com era ella, no? Altres parlen de que els salts entre els moments fílmics no tenen un prou lligam dramàtic, no? I són senzillament uns salts que ens ajuden a passar del present al període d'abans del conflicte i al període del camp on les van fer treballar. Hi havia algú que comparava aquesta pel·lícula amb El fred que crema, on la protagonista és la Greta Fernández, i algú altre fins i tot ha fet una mica d'ironia en què amb dues pel·lícules el malvat nazi és l'actor Daniel Horvat. Recordo que en aquest mateix programa vam parlar de que alguna crítica d'El fred que crema de que era una mica sobreactuat. Sembla ser que tenim un actor que s'emporta tots els papers de nazis, així més no, a les dues pel·lícules aquestes que tenen certes semblances, així més no, amb el període tractat. Per la meva part, res més. Jo, malgrat aquestes apreciacions de la crítica, dic que recomano que s'hi vagi. Estem parlant també de cinema en català, una altra de les reivindicacions d'aquest programa, i de que, bé, que no serà el primer personatge històric que té diverses pel·lícules. Jo espero que la propera que es faci de la Neus Català millori aquesta.
Sí, la vida de la Neus dona per a molt, i si està agafant un període de la història, en poden haver altres, d'unes altres èpoques de la seva vida.
I tant, i tant.
Bé, continuem amb una pel·lícula que es va estrenar fa poc, que és Mon Crime. És una pel·lícula francesa del director François Ozon, i nosaltres la vam anar a veure al Cinema Rambla de l'Art, a Cambrils, en versió original, subtitulada. És una pel·lícula
versió
divertida.
Original, perdona que t'interrompi, versió original que bé, particularment en el meu cas, vaig gaudir molt, perquè l'única llengua que estrangera, a banda del castellà, que vaig aprendre, era el francès. I, per tant, ens era simpàtic. Li costa més el subtitulat al coreà, que és un altre clàssic, no? Tot, per tu no.
Depèn de la pràctica.
Depèn de la pràctica.
Sí, t'has d'acostumar. És com tot. El francès és més fàcil, però no sempre.
No, molt bé, molt bé.
També té tocs difícils, a vegades.
Molt bé.
No, les actrius i els actors són extraordinaris. Són tots molt bons. Elles són més joves, els actors són actors ja d'una certa edat, que són una passada, el bé que ho fan. La pel·lícula és divertida, és original, té uns diàlegs irònics.
Molt bons, uns diàlegs molt graciosos.
Que a mi en algun moment em van recordar les pel·lícules de Woody Allen de fa 40 anys.
Molt bé.
Unes comèdies així lleugeres.
Molt bé.
I que es pot anar a veure, és molt recomanable.
Bueno, i no et deixis la cirereta. Per què vam anar a la Rambla de l'Art una tarda nit i a veure l'original? Per què?
Perquè ens agrada Cambrils.
Això també. Cambrils és Cambrils. Claríssimament.
No podem dissimular.
I Rambla de l'Art és una aposta que ha sortit altres vegades en aquest programa. Però aquell dia passava...
Passava una cosa especial. Sí, al final de la pel·lícula es va fer una conversa en temps real, no? I em pregunta sobre la marxa al director, François Ozon, i a una de les protagonistes, que es diu Nadia Tomakiewicz,
Van contestar inclús les preguntes del públic de 37 cinemes, si no recordo malament, de l'estat espanyol. O sigui, estàvem en temps real, ells suposo estaven a casa seva, aquestes dinàmiques de l'streaming, però la gent podia enviar en un lector d'aquests les preguntes i algunes les hi van traslladar.
Amb una traductora que les anava traduint.
Un bon retall. Sí. Recordarem que la vam veure en aquest complement. Bé, acabades les estrenes, anem a la nostra quarta secció, que és la dels aniversaris, i com ja us hem avançat a la introducció, tenim dos pel·lículasses. Per proximitat amb el temps, arranco jo, en la que enguany compleix 20 anys, estem parlant de Kill Bill, l'origen de Kill Bill, sorgeix ja rodant-se Pulp Fiction, o sigui, el 1994, o sigui, 9 anys abans. El Quentin va quedar enamoradíssim de l'Uma Thurman i volia que fos la protagonista de la seva següent feina. Va esbossar algunes idees i va imaginar una història de venjança d'una assassina reconvertida a la recerca de justícia i redempció. I de pas, com sempre, amb Quentin, retre el seu particular homenatge al cinema asiàtic, el que tant admirava. Arts marcials, kung fu, sèries de televisió sobre samurais. Anys després, i després de realitzar Jackie Brown, que la tenim al mig, el 1997, va arribar el moment de donar-li forma a la idea d'aquella núvia a la recerca de venjança. Ara que podia, ho faria amb la màxima llibertat creativa per fer un film d'acció, d'arts marcials i d'imposar el seu estil. Acció i sang a cop de katana. Era el plat que li apetia oferir i va aconseguir una pel·lícula tremendament entretinguda. No podia realitzar la pel·lícula fins no tenia l'Uma Thurman i hem dit que ho tenia decidit 9 anys abans, que seria ella. I bé, la va tenir disponible i es van posar a la feina a fer el Kill Bill, que, com sabeu, el 2003 hi havia el volum 1 i va fer un díptic i l'any següent va fer el volum següent. La pel·lícula va ser un encert de totes i ell sempre ha dit que no l'hagués pogut realitzar en un altre actriu, i si ens fixem en el resultat, me sembla que tota la crítica està d'acord. Tarantino havia dibuixat uns excel·lents personatges, de fet era el seu fort, i uns magnífics diàlegs. Aquí ho torna a repetir, tot i que alguna crítica diu que va prioritzar molt la seva protagonista i alguns secundaris van quedar una mica desplaçats, cosa que no és habitual. No era habitual al cine fins en aquell moment, però amb la núvia va aconseguir un personatge del seu estil i bé, em sembla que ja ho hem dit, creem alguns que és el paperàs per excel·lència de la Uma Thurman, que té un paper difícil, molt complex, vull dir, i moure la katana, parlar japonès, posar un sentit tràgic a tota la seva interpretació, però també d'una ira espectacular d'aquesta odissea de venjança. El resultat, tothom està d'acord que es mou entre notable i excel·lent. Tarantino va treure en aquesta pel·lícula el costat més salvatge i sagnant, però també, segons la crítica, el més divertit. A Kill Bill També juga en múltiples referències, com sol fer amb el seu cine, barrejant l'anime, l'espagueti western i les seves debilitats asiàtiques per vestir aquesta violència que desplega tot el film. A mi m'agrada sempre, quan penso en Kill Bill, recordar d'aquests homenatges i referències al capítol d'animació de la pel·lícula, que a mi me va sorprendre moltíssim i encara ara el trobo que és un retall brutal de la pel·lícula. El Tarantino es diu que sabia que li plourien crítiques pel tractament que feia de la violència, però ell se va entossudir a demostrar que aquesta violència es pot tractar en un cert bon gust estètic, no? Amb una inspirada i descarada lliçó de cinema de gènere i en aquest cas del poder de la imatge sobre el diàleg. El Tarantino també es diu, i és un acord, que va cuidar amb un detall extrem cada escena, amb un catàleg d'homenatges, l'Aureli, sempre el Sonny Chiba, el que fa de Hattori Hanzo, es veu que era el referent de que era Shadow Warriors, és de la sèrie televisiva que es veu que no se'n va perdre i les va veure diverses vegades, i va agafar el Sonny Chiba i el va posar a fer un autèntic homenatge a fer de Hattori Hanzo. El director, el Tarantino, té molt clar que la seva pel·lícula és també un homenatge al cinema de sèrie B, que per ell sempre ha reivindicat que mereix un gran respecte. I bé, ja sabeu, cada escena d'acció està presentada d'una manera molt personal, en una descàrrega prèvia de tensió, on hi ha les mirades desafiants i els diàlegs en tocs d'humor, i després la katana va i vola i sense cap fre. En conclusió, diríem que el Tarantino demostra el seu talent per l'espectacle visual i ofereix un relat molt simple en la part argumental, però el vesteix com una autèntica òpera, amb minuciositat, amb respecte, ple d'homenatges, alguns gairebé fetichistes, i l'acompanya, que ho havíem parlat també, Aureli, en una música magnífica, la banda sonora. També és per tindre-la i escoltar-la més enllà del film. Recordar això, no?, de que estem fent los 20 anys, però l'any que ve ne farà 20 d'una segona part tan memorable que la primera, està al punt de que sempre que parlo o que parlem de Kill Bill, la veiem com una autèntica unitat.
Ara hem de posar llum a la foscor. Parlarem d'una pel·lícula molt poc coneguda, que és La sang i l'ànima, Chi-To-Rei, en el títol original.
Molt bé.
És una pel·lícula que enguany fa 100 anys i està dirigida pel japonès Kenji Misoguchi. Misoguchi és un director poc conegut, però és un dels tres grans del cinema japonès, amb Akira Kurosawa i Yasuhiro Ozu. Va tindre una joventut complicada, va viure en un barri popular i va freqüentar molt cines i teatres. Més tard va treballar com a actor. L'any 1922 va fer la seva primera pel·lícula i el 1923 ja en va fer 10. Va començar amb el cinema mut i més tard va passar al cinema sonor i en color. Per fer els guions, molt sovint buscava escriptors occidentals. Els personatges femenins estan sempre en el centre de la història i ens parlen de la vida diària. Té un estil de filmar teatral, on la càmera segueix a l'actor. El guió de La sang i l'ànima es basa en una novel·la de Eza Hoffman. La fotografia és de Junichiro Aoshima. Els protagonistes són Chiyoko Eguchi i Harue Ichikawa. La producció és d'una empresa molt potent en aquella època, la Nikatsu, Nippon Katsudo Sushin. Al Japó va ser la primera pel·lícula expressionista. Misoguchi, posteriorment, va continuar fent pel·lícules i amb el temps va guanyar 2 Lleons d'Or a Venècia. El 1952 en Seikaku Ichidai Ona, Vida d'una dona galant. I el 1954 per Sancho Dayu. També l'any 1953 va guanyar un Lleó de Plata amb Ugetsu Monogatari, que ve a dir els contes de la lluna pàl·lida després de la pluja. A les seves pel·lícules sempre trobem un conflicte entre el giri, que això hi ha molta gent que li passa, les obligacions que tenim, i el ninjo, els sentiments personals. Una cosa molt,
sí,
molt,
sí,
freqüent,
sí, molt freqüent,
no només al Japó.
No només al Japó.
Per acabar, hem de dir que Misoguchi tenia una gran afició. Tocava la biwa, que, com tu ja saps, és un instrument de corda japonès, que potser està relacionat amb el ràbec. Això ho hauríem d'estudiar.
No ho sé. Jo, més aviat, les imatges que he vist s'assembla a un llaüt. Així, però... Però bé, bueno. bé, són instruments, doncs, diríem nosaltres que no som músics professionals, de corda, no?
Sí. Això mateix. Amb poca corda, per això.
Zoc Van Helsing. Soluciono problemes. El setè sentit de Ràdio Falset, parlarem de vampirs. Zoc a 45 minuts. Arribaré en 10.
Bé, després d'aquest tall...
Terrorífic.
Terrorífic, terrorífic. Sí. Però bé, és com una miqueta... Mentre arriba Van Helsing, sí, podem començar el concurs. El nostre concurs setè sentit, recordem que en el setè concurs calia identificar, escoltant un fragment musical molt conegut, el títol del tema, el compositor... de quina pel·lícula és banda sonora original i qui és el director. Endavant, Jordi. Bé, aquí tothom que ens ha escrit l'ha encertat, i alguns coneixien la pel·lícula, però han remenat i han trobat que el títol és Així parla Zaratustra, el compositor és Richard Strauss, el film és el clàssic 2001, Una odissea de l'espai, dirigit per l'Stanley Kubrick. A mesura que vam anar rebent les respostes, en aquest cas totes correctes, a cada concursant se li va assignar un número. I després del sorteig, doncs que l'han fet moments abans de començar el programa, la persona guanyadora ha estat el Josep Tarragó. Recordar, ens fa molta gràcia fer-ho, que el primer premi va anar a Sant Pere de Ribes, el segon a Godall, el tercer a Móra la Nova, el quart cap a Reus, el cinquè a Amposta, el sisè a Tarragona i el setè d'avui a Torredembarra.
Ho recordem que el premi és un val per a 2 menús festius al restaurant Venta de la Punta de Santa Bàrbara, al Montsià, on es menja molt bé.
Molt bé.
Volem agrair la complicitat del patrocinador i felicitar al guanyador. Anem ara al concurs d'avui. Per aquest vuitè concurs us proposem identificar una frase. Cal que ens digueu quin actor la diu, en quina pel·lícula la diu i quin és el director de la pel·lícula.
Si hi ha alguna cosa al món que em faci fàstic són les sangoneres, bèsties llefiscoses.
Si voleu, la tornem a repetir,
sí,
perquè és una frase curta.
Si hi ha alguna cosa al món que em faci fàstic són les sangoneres, bèsties llefiscoses.
Som-hi. Preneu nota del correu al que heu d'adreçar la resposta. Això sí, sempre ha de ser correcte. No falleu. setesentit@radiofalset.cat.
El repetim. setesentit@radiofalset.cat. la data límit per respondre a aquest 8è concurs és el 14 de juny. Compte que hi ha menys dies, perquè el darrer programa de la temporada és el 17 de juny.
Entre tots els que hagueu enviat la resposta correcta, sortejarem un altre magnífic premi. Dos ampolles d'oli de la cooperativa agrícola de Godall, una de la veritat morruda i una altra d'oli ecològic.
No podia faltar l'oli de Godall, eh? No. Doncs bé, saltem a la darrera secció, que és el nostre tema musical cinematogràfic. Aureli, com hem dit a la introducció, tenim un clàssic també avui.
Sí, esta és una gran cançó, que segur que us agradarà molt. És Baby Did a Bad, Bad Thing, de Chris Isaak, a la pel·lícula Eyes Wide Shut, del mític Stanley Kubrick.
So much you thought your little heart was gonna break in two. You didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? I only hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Yeah. They did a bad, bad thing. They did a bad, bad thing. They did a bad, bad thing. Feel like crying. Feel like crying.
Doncs bé, suposo que us ha sonat força. Anem al comiat. El setè sentit d'avui ja està al tram final. Esperem que hagueu gaudit d'aquest vuitè programa. I si ha estat així, com sempre us recomanem, parleu-ne amb amics coneguts i saludat, especialment en aquells que els agrada el bon cinema.
I recordeu que si us ve de gust, ens retrobarem el proper 17 de juny a 11:45 del migdia a Ràdio Falset. Com sempre, ens acomiadem amb el nostre lema, que és...
Salut
i cinema.